Punt7 Ràdio presenta Cinèfils en acció amb Laura Matallana, Sergio Montesinos i Joan Soler.
Benvinguts una setmana més a Cinèfils en acció. Tenim, com sempre, la informació més actualitzada sobre cinema. Començarem parlant de les notícies més destacades.
Notícies.
Fa uns dies es van donar a conèixer les nominacions de la quarta edició dels Premis Gaudí, que premien les millors produccions cinematogràfiques catalanes de l'any. La pel·lícula de ciència-ficció Eva, de Quique Maillo, encapçala aquesta edició amb 16 nominacions, on destaquen les categories de millor pel·lícula en llengua catalana, millor director, millor actor per Daniel Brühl, actriu protagonista per Clàudia Vega i actor secundari per Lluís Omar. Després d'Eva, les pel·lícules més nominades són Mientras duermes, amb 15 nominacions, inclosa també la de millor director per Jaume Balagueró, i Brühl, la llegenda, de Daniel Benmayor, amb 12. El premi a la millor pel·lícula en llengua catalana opten a part de les esmentades Eva i Brühl, Open 24 Hours, de Carles Torres, i Catalunya, Uva a l'Est, de Ramon Térmens. En la categoria de millor pel·lícula en llengua no catalana han estat nominades I Want to be a Soldier, de Cristian Molina, Katmandú, d'Aizier Boyaín, Los Pasos Dobles, d'Isaac La Cuesta, i Mientras duermes, de Jaume Balagueró. Els guanyadors dels Gaudí es donaran a conèixer en la gala que es celebrarà en el Teatre Artèria Paral·lel el 6 de febrer.
Sabíem que des de feia temps estava en marxa un biopic sobre la vida del compositor i cantant britànic Elton John, anomenat Rocketman. El mateix artista és qui, com a productor, està darrere d'aquest projecte, del que amb prou feina se sap res. Tan sols algunes declaracions de gent propera a la cinta, en el qual s'assegurava que no seria un biopic a l'ús, i el desig de que James McAvoy, actor vista X-Men Primera Generació i a l'Último Rey d'Escòcia, donés vida a Sir Elton John. No obstant això, les coses semblen haver donat un gir, i el poc que es tenia clar ara es posa en dubte. El propi Elton John ho confirma en una entrevista concedida a Los Angeles Times. Tinc una llista de possibles candidats. El número 1 de la meva llista és Justin Timberlake, perquè ell ja em va interpretar abans en un vídeo de David LaChapelle sobre Rocketman i va ser increïble. A més del protagonista, John diu tenir tancat també el director, encara que no ha volgut revelar de qui es tracta. Sigui qui sigui, haurà de posar en escena un guió escrit per Lee Hall, en el qual sonaran les cançons més destacades de la carrera de l'artista, amb la possibilitat d'incorporar algun tema nou, i que mostrarà d'una forma una miqueta més surrealista la seva vida.
Segons informen, tant Deadline com Variety, el popular protagonista de Sherlock de la BBC, Benedict Cumberbatch, serà finalment qui interpreti el dolent de les parades Star Trek 2, que tornarà a dirigir J.J. Abrams, paper que va rebutjar en el seu moment Benicio del Toro i pel qual havien sonat com a possibles Jordi Mollà i Edgar Ramírez. No obstant això, i com és habitual, els detalls entorn del qual serà el vilà es mantenen secret malgrat els rumors sobre que pogués ser Khan. Benedict Cumberbatch es va donar a conèixer el 2004 a través de la seva interpretació de Stephen Hawking al telefilm Hawking de la BBC, encara que no ha estat fins aquests últims mesos que el seu nom s'ha fet popular després d'interpretar el famós personatge creat per Sir Arthur Conan Doyle, Sherlock Holmes, en una altra producció de la BBC. L'èxit d'aquesta producció li ha permès encadenar una sèrie de treballs per a la gran pantalla, entre els quals destaquen El Topo, adaptació de la novel·la de John le Carré, actualment en cartellera, Cavalló de Batalla, el drama bèl·lic de Steven Spielberg i, sobretot, El Hobbit, la doble adaptació del relat de J.R.R. Tolkien, en el qual, mitjançant captura de moviment, donarà vida tant al drac Sammum com al nigromante. Star Trek 2, el rodatge del qual està previst que arrenqui en pocs mesos amb un guió obra d'Alex Kurtzman, Robert Orr i Damon Lindelof, col·laboradors habituals d'Abrams, arribarà als cinemes nord-americans el 17 de maig de 2013.
Tal com es va anunciar el 2010, Warner Bros. Està desenvolupant una pel·lícula d'acció real basada en el clàssic llibre d'aventures de Pinocho, escrit per Carlo Collodi i publicat a Itàlia en un diari des del 1882 fins a 1883. Des de The Hollywood Reporter informen ara que l'estudi està ultimant les converses amb Tim Burton per dirigir i Robert Downey Jr. per convertir-se en el protagonista en el paper de Geppetto, el creador de la marioneta de fusta que somia en convertir-se en un nen de debò. La història ja ha estat portada al cinema en multitud d'ocasions, si bé l'adaptació més coneguda és sens dubte la que Walt Disney Pictures va estrenar el 1940. Precisament en aquests moments, Guillermo del Toro camina preparant una pel·lícula en stop motion titulada Pinocho 3D, la qual serà dirigida per Chris Grimley i Mark Gustafson. L'estrena més recent de Tim Burton va ser el 2010 amb la seva pel·lícula Alicia al País de les Meravelles. Aquest any té previstes dues estrenes, Dark Shadows, amb el seu inseparable Johnny Depp, i Frankenweenie, basat en el curtmetratge homònim que va rodar el propi Burton l'any 1984. Downey Jr., per la seva banda, ha aparegut recentment en Sherlock Holmes, Juego de Sombras, i amb prou feines uns mesos li veurem novament com Iron Man a Los Vengadores.
Les sèries.
HBO cancela Hang i Bored to Death i renova a Enlightened. La HBO sembla que ha decidit cancel·lar alguna de les seves sèries amb menys espectadors i és per això que després de temporades diuen adeu tant Hang com Bored to Death. No és l'única sèrie que s'acomiada, ja que How to Make It on America, de la qual ja s'havien emès dues temporades, també ha acabat sent cancel·lada. En canvi, Enlightened, la comèdia protagonitzada per Lauren Dern i estrenada el 2011, ha anunciat de manera oficial alguna cosa que de fet ja s'havia comentat fa dies, i és que tindrà una segona temporada. La veritat és que la ficció ha acomiadat la seva primera temporada amb poc més de 260.000 espectadors, però el fet de ser una de les estrenes destacades per part de la crítica i el fet que la seva protagonista hagi estat nominada com a millor actriu en els Globus d'Or semblen haver estat determinants per concedir-li aquesta segona temporada que es veuria a la tardor de 2012.
I will not run away from life.
You got it all figured out now, Amy.
I think you're hanging on by a very thin thread.
And I will be an agent of change.
You'd have to be lobotomized to sit down here.
You are a mistake, and everybody knows it.
You can wake up to your higher self. The world is full of possibility. You can really live.
I told you I didn't want to get involved.
We can do something more with our lives.
Terra Nova propera a renovar després de signar amb els actors per una segona temporada. Res sembla assegurar encara que Terra Nova tingui una segona temporada a la cadena Fox, però de moment el repartiment està bastant esperançat sobre aquest tema, si bé algun dels actors protagonistes han signat un nou contracte per seguir la sèrie una nova temporada. La Fox ja va anunciar que es reservaria fins a mitjans del mes de gener la decisió de renovar o no Terra Nova. Però la veritat és que els actors principals com Jason O'Mara i Stephen Lang ja han signat per a una segona temporada i es dona per fet que la sèrie tornarà a la tarda del 2012. Això se li suma al que la ficció va emetre dilluns passat al final, obert, de la seva primera temporada i que els productors van a comptar amb nous guionistes per als propers episodis. D'altra banda, hem de dir que encara que estiguem parlant d'una més que possible renovació, Terra Nova segueix sense funcionar envers l'audiència.
The eyes of the world are on Hope Plaza today. As the 10th pilgrimage prepares to depart for Terra Nova, bringing the total number of colonists to over 1,000.
Give me security.
Whatever happens, keep moving.
Sir, I need you to step out of line.
We go in there, we can't come back.
We will be right behind you.
I won't go without Dad.
Go, go with your brother.
He's dead.
We'll find a way.
Citizens of 2149, together, we are at the dawn of a new civilization. Welcome to Terra Nova, folks. Welcome home.
The Inbetweeners no tindrà una quarta temporada. Una de les sèries juvenils del canal E4, que més èxit ha tingut amb les seves tres temporades emeses i que, de fet, compta amb una pel·lícula, podria no renovar finalment per una quarta temporada. Al febrer del 2011, l'actriu de la sèrie, Belinda Stewart-Wilson, que dona vida a la mare d'un dels personatges principals, assegurava a Digital Spy que els productors ja dubtaven que hi hagués una quarta temporada. Si bé els protagonistes, Joe Thomas, James Buckley i Blake Harrison, ja eren molt grans per seguir interpretant a un dels adolescents. Ara la mateixa actriu desvetlla que ningú li ha notificat encara una renovació del seu contracte i que després de la pel·lícula ja sospitava que no haurien més temporades encara, que no es descarta algun especial en el futur, ja sigui per Nadal o a l'estiu del 2012.
You lot are so gay. Why aren't we playing football?
Chasing men around a field with your top off? What could be more gay than that?
You? Brilliant. Anyway, we're playing frisbee because girls can join in. Trust me, girls love this.
Border collies love this. You're just scared to play football in case Donovan joins in and breaks your legs.
Whoa! That's not true.
Oh my god. Check out the Jugosaurus Rex.
Les estrenes de la setmana.
Comencem la cartellera de la setmana amb Los Descendientes. Basada en una novel·la de Cowie Hart Hemmings, Los Descendientes ens explica la història d'un home interpretat per George Clooney, que no és que sigui precisament un bon pare i marit. La seva esposa es queda en coma després d'un accident, la qual cosa li obliga a tornar a relacionar-se amb les seves dues filles.
Mis amigos del continente creen que, como vivo en Hawái, vivo en un paraíso. Creen que estamos todo el día bebiendo Mai Tais y haciendo surf. Hace que no subo a una tabla de surf 15 años. Hace 23 días salió despedida de una lancha motora y se golpeó la cabeza. Yo soy el progenitor de repuesto. Échame una mano, no sé qué hacer con ella. Y al estar Elizabeth en el hospital me pone a prueba.
Papá, este es así. Viene con nosotros. Con él seré una persona más civilizada.
¿Qué pasa, tronco?
No vuelvas a hacer eso nunca. Tendré que avisar a la gente y contarles lo que pasa, la familia y a los amigos íntimos.
Pues yo no quiero hablar de mamá con nadie.
Da igual el motivo por el que os pelearais, debes olvidarlo, sé madura.
Tú no tienes idea de nada, ¿verdad? Papá, mamá te estaba engañando.
Quiero saber quién era el tío al que mi mujer Seti con el que salía.
Lo que estás pasando es muy duro.
Necesitábamos un pequeño cambio de aires.
Jack i su gemela, Jack és un pare de família que ha d'afrontar un gran problema, l'arribada per Nadal de la seva odiada germana Jill. Per si no fos prou, el que en principi anava a ser una visita de pocs dies, s'allarga més del previst, la qual cosa obliga Jack i Jill a intentar arreglar desavinences passades.
En toda familia hay una persona que te saca de quicio.
Tengo que recoger a Jill a las 4 de la mañana.
Viene una vez al año y se marcha el domingo.
Pero no resulta fácil librarse de ella cuando es tu hermana.
¿Cómo va eso?
Tu hermana gemela.
¿Te estás quedando calvo?
¿Eh?
No, estás engordando, pero tu pelo aún no sabe que tiene que cubrir más cara.
Vale.
De los productores de Sígueme el rollo y Niños grandes.
Tú y Jill sois clavados.
No nos parecemos en nada, te lo aseguro.
Ella no se corta.
¡Chuta!
Y no va a marcharse.
He hecho una lista de cosas que quiero hacer.
Playa, montar a caballo.
En serio, cielo, no puedes ponerle más ganas. Es tu hermana.
La familia es para siempre.
Papi, ¿sabes atar a la comba?
¡Éramos los reyes de la cuerda!
¡Vaya!
Adam Sandler, Katie Holmes, Santiago Segura.
Buenas tardes.
¿Por qué no sales con ese gordo picha brava?
Lo que pasa en Mallorca se queda en Mallorca.
Sí, me gusta, te ha dicho, es bonito y rima.
¡Mallorca!
¡No, quieta!
Jack y su gemela.
¡Qué guay!
No te cargues mi piscina.
Amanya, bienvenido a Alemania. Després de viure 45 anys a Alemanya com un gastarbeiter, treballador convidat, el Tur Hussein Gilmat, de 70 anys, anuncia a la seva família que ha comprat una casa a Turquia i que han de tornar per fer les reformes necessàries. La idea no atreu a la família i provoca discussions. A més, Canan, una neta de Hussein, anuncia que està embarassada i que el pare és el seu novi anglès, del que ningú sabia res. Per consolar el seu cosí Zenk, un nen de 6 anys, el que van humiliar a l'escola tractant-lo com a estranger, Canan li explica una fantàstica història sobre com van abandonar Turquia i van anar per Alemanya.
Os llevaré a todos a Alemania.
Alemania. Bienvenido a Alemania.
Esto sí que es raro.
Esto es exactamente como en casa.
¡Unas ratas gigantes! ¡Aquí hay ratas gigantes!
Y este es nuestro propio baño.
¿Y qué clase de silla rara es esa?
¿Familia?
40 años después.
¡Tenemos sorpresa grande!
¡Ya somos alemanes!
¿Qué somos entonces, turcos o alemanes?
¿Alemanes?
¡Oh! He comprado una casa en Turquía.
Acabem la cartellera amb la proposta espanyola de la setmana, Silencio en la nieve. Durant la Segona Guerra Mundial s'investiga sobre un assassí en sèrie dins de la Divisió Blava, un grup de soldats espanyols voluntaris que van combatre en el front rus al costat de les tropes alemanyes. Després de la troballa del cadàver d'un soldat espanyol que ha estat degollat i presenta en l'espatlla una inscripció gravada a ganivet sobre una investigació de la qual s'encarrega el soldat Artur Andrade, inspector de policia, que assumeix la tasca amb rigor i professionalitat ajudat per sergent Estrada. Tots dos descobreixen que darrere d'aquest assassinat s'oculten foscos secrets del passat.
¡Sargento!
Deberían haberse estirado los músculos de la cara, como los caballos.
¿Me está hablando de un asesinato?
Se presenta el soldado Arturo Andrade.
Sabemos quién es usted, inspector Andrade.
El sargento Espinosa será su ayudante.
Estamos más jodidos que nadie.
18.000 integrantes de la división, sospechosos.
Rodeados de traidores.
De la frase, ¿sabe algo?
Mira que te mira Dios.
Jugaba la violeta.
Curiositats del cinema.
Avui descobrirem les curiositats que envolten a la pel·lícula Transformers, a la primera part. Comencem parlant del cartell i el seu eslògan, Their War or World, que vol dir la seva guerra al nostre món. Doncs bé, aquest eslògan pertanyia originalment a Alien vs Predator, però en l'últim moment es va decidir canviar-lo per Tant se val qui guanyi, nosaltres perdem. També trobem altres reaprofitaments, com per exemple en el teaser trailer del film, on algunes de les seqüències de l'enlairament de la llançadora són de la pel·lícula Apollo 13 de l'any 1995. Moltes de les escenes de la pel·lícula, per no dir la gran majoria, estaven dissenyades i creades per ordinador. Doncs bé, es trigava unes 38 hores per renderitzar cada fotograma del film. No és una curiositat de la pel·lícula pròpiament dita, però sí de la famosa sèrie televisiva Transformers. Originàriament, Megatron es transformava en un rollover Walter P38, però quan es va haver de dissenyar les joguines, Hasbro, els distribuïdors oficials d'aquestes joguines, es van negar a fabricar qualsevol arma de foc i es va decidir que es transformaria en un caça Stealth. El nom del líder dels Transformers és Optimus Prime, que vol dir el primer i més gran, però també trobem altres significats com el de bon líder. I per altra banda trobem el Decepticon Megatron, que es refereix als Megatrons, relacionats amb les bombes atòmiques i rodejats de gran misteri. Quan arriben els Autobots a la Terra, hi ha un noi que surt corrents del cotxe amb una càmera de vídeo a la mà i diu «Això 100 vegades millor que Armageddon». Michael Bay es fa una dedicatòria a ell mateix, ja que és el director dels dos films. I per acabar, una curiositat que ens pot fer pensar si tenia que veure amb el fil o anàvem segones. I és que en un dels cotxes de la policia, que en realitat és un Decepticon, en comptes de posar per a protegir i servir, com a tots els cotxes, posava per castigar i esclavitzar.
El debat.
Avui parlarem d'una pel·lícula que va estar molts anys en preproducció, que ha triomfat a taquilla i s'ha convertit en la més taquillera de tots els temps. Parlem d'Avatar. Sergio, explica'ns, tot i que molts oients ja ho sabran, el seu argument, sisplau.
L'acció es situa l'any 2154, on Jake Sully és un exmarina condemnat a viure en una cadira de rodes que segueix sent, malgrat això, un autèntic guerrer. Precisament per això ha estat designat per anar al planeta Pandora, on algunes empreses estan extraient un mineral estrany que podria resoldre la crisi energètica de la Terra. Per contrarrestar la toxicitat de l'atmosfera de Pandora, és creat el programa Avatar. Gràcies a ell, els humans conductors mantenen les seves consciències unides a un avatar, que és un cos que està creat amb ADN humà barrejat amb ADN dels nadius de Pandora, els Na'vi. Convertit en avatar, Jake ha d'infiltrar-se entre els Na'vi, que s'han convertit en el major obstacle per a l'extracció del mineral.
El seu director s'ha convertit, sens dubte, en un dels referents del cinema actual, no?
Sí, el director d'Avatar és el reconegut realitzador James Cameron, responsable d'altres superproduccions com les dues primeres pel·lícules de la saga Terminator, Aliens el regreso, Abyss, Mentires arriesgades o la que fins aleshores havia estat la pel·lícula més taquillera de la història del cinema, el drama protagonitzat per Leonardo DiCaprio i Kate Winslet, Titanic.
Gran pel·lícula, de fet. Com ja hem comentat al principi, va ser una pel·lícula que va trigar molt a fer-se, perquè fa uns 10 anys, quan Cameron tenia la idea de fer la pel·lícula, no hi havia la tecnologia per poder-la realitzar. Què ens pots dir dels mitjans que utilitza James Cameron a la pel·lícula?
Cameron tenia molt clar que no volia que els seus personatges fossin creats amb dibuixos animats ni amb maquillatge. El cineasta volia cuidar el detall, la interpretació de l'actor, i per això va reinventar la revolucionària tècnica anomenada CGI, que en general havia utilitzat per Titanic i que va poder veure quan havia avançat en la pel·lícula El Senyor dels Anells. Una altra innovació creada especialment per Avatar va ser la càmera virtual, que va permetre a Cameron rodar escenes dins del seu món, generat per ordinador, exactament igual que si estigués rodant en un escenari de Hollywood. A més de tota aquesta complexitat, es va necessitar treballar en 3D per la creació de les escenes generades per ordinador i les escenes en viu. Per això, Cameron va utilitzar el sistema de fusió de càmeres que havia desenvolupat a mig fer amb Vint Space, la qual cosa va portar 7 anys de desenvolupament, però que va permetre tenir el sistema de càmera estereoscòpica més avançat del món. Les càmeres van funcionar de manera impecable, permetent així que les escenes d'acció en viu es combinessin amb les escenes creades per ordinador. Va portar 18 mesos desenvolupar l'eix de la captura d'interpretació abans de que es pogués capturar una sola escena amb repartiment.
De fet, la majoria dels escenaris eren digitals i no pas reals, no? Mm-hmm. Doncs després d'aquest anàlisi, podríem dir tecnològic, de la pel·lícula, passem a sentir el tràiler i seguim comentant la pel·lícula.
Jake Sully?
Tendrías la oportunidad de empezar de cero en un nuevo mundo. Podrías dejar huella.
Me hice marine por las duras condiciones. Me dije a mí mismo que podría superar cualquier prueba. Lo único que quería era una causa por la que valiera la pena luchar.
Señoras y señores, ya no están en Kansas. Están en Pandora.
Deberíais veros la cara.
Existe una población de indígenas llamados Naví. Son muy difíciles de matar.
Esto es por lo que estamos aquí, porque esta piedrecita gris se vende a 20 millones el kilo. Resulta que su poblado se encuentra sobre el mayor yacimiento del planeta y tendrán que irse. Esos salvajes están amenazando nuestra operación. Estamos al borde de la guerra y creo que tú deberías encontrar una solución diplomática.
La idea es guiar unos cuerpos controlados a distancia llamados avatares. Están creados a partir de ADN humano, mezclado con el ADN de los indígenas.
Un marine en un cuerpo de avatar. ¡Qué mezcla más potente! Consígueme lo que necesito y me ocuparé de que vuelvas a tener piernas. Piernas de verdad.
Desde luego, señor.
¿Es igual que tú? Este es tu avatar.
Tú relájate y deja la mente en blanco. No te resultará difícil.
Al llarg dels anys, James Cameron ha anat incrementant exponencialment el seu interès per les noves tecnologies i la seva aplicació a la narrativa cinematogràfica, aconseguint en el procés increïbles avenços en el camp dels efectes especials i la infografia. Avatar és el projecte de tota una vida pel director. L'objectiu de Cameron és la immersió total en un món sencer recreat digitalment i uns personatges CGI que siguin capaços de transmetre emocions tal com farien els actors reals. En aquest punt, la pel·lícula triomfa per complet, però els riscos de Cameron s'acaben en el plànol tècnic i comença a apostar per la senzillesa narrativa.
Cal recordar que la història recorda altres pel·lícules conegudes, no?
Sí, bueno, Avatar no deixa de ser una adaptació de la història de Pocahontas, vista també en altres títols com Bailando con Lobos o El último samurai. Una història previsible i uns personatges poc aprofundits redueixen les possibilitats a un nivell merament sensorial, la qual cosa no és poc. Més de la meitat de la pel·lícula és 100% animació i a aquest nivell Avatar funciona a la perfecció, on el món digital no té res a envejar al món real, sinó tot el contrari. Des de qualsevol perspectiva, Avatar no deixa de ser una espectacular experiència cinematogràfica que necessita d'una pantalla gran i 3D per ser gaudida per tota la seva esplendor. Com a pel·lícula seques, Avatar dista molt de ser l'obra mestra que pretén ser, però com a pel·lícula d'animació no hi ha dubte, marca una fita.
Va ser molt triomfadora, però realment no té gaires premis, no?
No, els premis més importants van ser els Globus d'Or, a millor pel·lícula dramàtica i millor director, ja que als Oscars es podria dir que va ser la gran derrotada de la cerimònia, aconseguint només 3 Oscars de millor fotografia, direcció artística i efectes especials dels 9 premis als que optava. La gran guanyadora d'aquella edició va ser la pel·lícula de En Tierra Hostil, on, curiosament, la seva directora, Catherine Bigelow, va ser dona de James Cameron durant uns quants anys.
Això va ser la revenja, doncs, no?
Doncs sí.
James Horner és l'encarregat de composar aquesta banda sonora que aconsegueix transportar-nos fins a un món màgic i inimaginable com el de la pel·lícula. Per aconseguir un so característic per al film, Horner va concebre una estreta relació amb l'etnomusicòloga Wanda Bryan i van crear els seus propis instruments digitals i nous sons, alguns basant-se en el gamelan i altres en cultures d'Irlanda i Nova Zelanda, entre d'altres. El músic estatunidenc utilitza grans orquestracions per ambientar la lluita que té lloc en el planeta Pandora a l'any 2154. També crida l'atenció en la banda sonora d'Avatar és com encaixa el compositor els cors en les grans orquestracions i que es deixen sentir amb talls com War o Quartage. Entre aquestes veus, la de la vocalista americana Elizabeth Scott, que posa el seu granet de sorra amb el tema Shutting Down Grace Lab, coneguda també per la seva feina a Cròniques de Nàrnia. I per acabar, una altra veu femenina de pes i algo més coneguda. Leona Lewis és l'encarregada de donar forma al tema principal de la pel·lícula I See You. Estem davant una poderosa i notable banda sonora de James Horner, tercera col·laboració amb James Cameron.
I fins aquí el programa d'avui. Us espero la setmana que ve amb molt més cinema. A reveure!